I ara és el moment de parlar d'agricultura, concretament de citricultura, de tot el que rodeja el nostre camp, el nostre terme. Avui està Pepe Montagut, molt bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Ell és president de l'Associació de Llauradors de Nules i primer vull que parlem d'aquesta futura vaga a la que aniran vostès.
Bueno, és manifestació.
Una manifestació. És que quan vull tenir la vaga dels metges, bueno, tinc el cap un poc ahir.
Seria lo ideal fer-ne una a nivell nacional i que se doni compte de que efectivament l'agricultura i la ganaderia tenen molt de poder. Però, en fi, és una manifestació convocada pel dia 25 d'aquest mes. Eixirà a les 11 del matí. En fi, ho hem estat ahir, però està bé que se repeteix cap a que conegui la gent millor els horaris. I d'ahir eixirà de l'estació nord i farà cap a la plaça La Verge. Allí farem els parlaments, molt curteig, perquè la gent no se canse. El que sí que estem donant compte és que pot tindre repercussió perquè així la gent està responent, i inclús fora de la comunitat valenciana, pues està responent a tots els nivells, per dir-ho així. O sea, des d'Astúries, Extremadura, Sevilla, en fi, hi ha hagut molta gent que ens apoya i inclús que estan intentant voler vindre.
Mira, ara que està dient-me això, antes d'entrar en directe vostè me dies que és tan fàcil com parar la inflació. Vostès el que defenen és lo seu, perquè com quasi tots els països, que dia antes vostè?
Sí, bueno, és que m'ha llamat l'atenció una notícia que va llegir la fa dos o tres dies. Marroc resulta que té inflació, el mateix que tenim en Europa, però Marroc el que ha fet per baixar la inflació ha sigut tallar les importacions de països tercers i per la vista ha aconseguit que els preus dels agricultors vagin amunt i, sin embargo, baixa la inflació. I així en Europa tenim les fronteres obertes a tots els països i la inflació no baixa i els preus no repercuteixen en una rentabilitat a l'agricultor. Quin és el secret que té Marroc? O què és el que s'està fent mal en Europa? M'ha llamat l'atenció precisament per això, és a dir, allí tallen les fronteres, els preus pugen els agricultors i no baixa la inflació. I així obrim les fronteres, que teòricament hauria d'haver menor inflació, perquè l'haver més gènere se baixen els preus, i resulta que no. En fi, els que manegen el llibre pues, sabran en aquest tema.
Mire, parlem d'aquests informes d'impacte paisatgístic que diuen que han presentat i no s'han presentat perquè, clar, les plaques solars estan cada vegada guanyant més terreny als arbres, no?
Sí, bueno, el tema de les plaques solars i el tema de l'energia alternativa verda està duent molta polèmica, però també s'està duent d'una forma molt fosca. No, l'administració no diu tot lo clar que deu de dir les coses. Hi hauríem que agarrar l'exemple per exemple d'un poblet de la zona d'Andalusia que és Cartaojal. Cartaojal és un poble centenari d'olivars centenaris i que, sin embargo, allí s'estan instal·lant en el seu territori plaques solars. Plaques solars que, de la forma que se planteja, van a cobrir pràcticament tot el terme municipal de Cartaojal. Inclús els veïns estan queixant-se de que, per lo vist, les plaques poden arribar fins a les seues cases. Què ocorreix així perquè s'estiguin col·locant plaques solars d'una forma tan abundant on hi ha una agricultura que n'hi ha, en fi, l'olivar, que és rentable, que s'estan destruint empleos i puestos fijos de treball perquè només s'ocupen alguns puestos de treball, i damunt d'això és que l'energia que allí van a produir no és per a aquesta població, se la van endur a altres zones. A veure, ahir hi ha tres empreses que estan manejant ara el tema de les plaques solars. Un és el grup Brugge Energy, de capital canadiense i britànic, un altre és Ancho 1 i un altre és Archo 2. entre elles ocupen pràcticament quasi tot el terme. Però és que resulta que és que els veïns se queixen de que per què no buscar un terreno yermo, terreno que no estigui cultivat? No, el que busquen és un terreno cultivat i damunt s'amenaça de que hi ha informes ambientals favorables i l'administració els apoya. Vostè, si no cedeix la seva terra perquè se diguin els plexòvers, li expropien la terra. Això me'n recordo a mi algo la llei d'estructures agràries valenciana, en la qual també fica que de tindre un terreno semiabandonat o infrautilitzat, al final acaben expropiant-te'l. Però és que ahir no ocorreix això. El govern elimina, o sea, els informes de l'impacte mediambiental no se demanen. No se demanen tampoc els informes d'impacte paisatgístic. Bueno, si estan demanant-nos els informes per tots els costats, l'informe mediambiental, l'informe paisatgístic, l'informe de contaminació, i resulta que pa aquestes empreses es poden col·locar les plaques solars, resulta que no demanen. Darrere d'això, jo me penso que darrere no n'hi ha una pensió, perquè és la forma que sabeu, no n'hi ha darrere una font d'energia límpia, perquè n'hi ha un gran negoci.
Claro.
Me llama l'atenció també que en Andalusia, per lo vist, hi ha 93 municipis que estan incluïts dins del projecte de les plaques solars. També hi ha una altra qüestió. Escolta, per què no se col·loquen les plaques solars en les poblacions, en els terrats, en els teixos, de les cases, dels edificis, i deixen el terme que segueix que la seva rutina de cultiu, d'agricultura i de ganaderia? La diferència és molt palpable. Té més cost la instal·lació de plaques solars dins d'una població que en terreno on s'expropia i pràcticament el terreno es deixa i n'hi ha molt poc de cost. També hi ha una altra qüestió que llama l'atenció i és que no se respecta ni les zones declarades de nidificació d'aves. És a dir, que ahir no importa que se construís, o sigui, que les aves construïssin els seus nius, que n'hi hagin, en fi, espècies que perguen la seva hàbitat, no importa. En canvi, així en la citricultura, a vosaltres ens prohibeixen el tallar des del mes de març fins al mes de setembre, perquè diuen que destruïm la nidificació de les aves, bueno, o de la biodiversitat. Escolti, com és possible que allà no existisca ninguna prohibició sobre aquest tema i, sin embargo, així a nosaltres sí? Realment, realment, això dona molt que pensar i molt que estudiar sobre aquest tema. També hi ha una altra cosa que ells declaren per tindre més facilitat d'accés a la terra. L'Estat ho declara de suelo d'utilitat pública. Entonces ja li permetis que aquest suelo d'utilitat pública siga o puga ser expropiat en el seu moment si no s'atén, en aquest cas, a la venda a les companyies en uns preus que realment són baixos. Hi ha un altre tema sobre això que també me llama molt l'atenció i és, per exemple, la presència d'arsènic en l'arròs que s'ha detectat, de la importació d'arròs que s'han detectat. A veure, s'ha dit per part de l'administració que està per baix dels valors mínims permitits. També hi ha una altra qüestió que buscant informació te l'encontres i ells mateixos ho reconeixen, i és que no n'hi ha el que és la possibilitat de riesgo zero no existeix. Luego, si no existeix riesgo zero, significa que tots els aliments, tant els agricultors com els processats com la ganaderia, poden tindre en el seu moment pues algun tipus de producte perillós. Però estos productos, la Agencia Española del Mediterráneo, por ejemplo, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, en un momento determinado va a anunciar que llevaba un riesgo potencialmente mortal por mezclar dos productos. O sea, que la mezcla de dos fármacos podía ser mortal. Y ahora resulta que tú llegues todos los fármacos que dicen las farmacias y otros tienen el riesgo, el posible riesgo de, en fin, alteración de la salud, de enfermedades cardiovasculares, en fin, producción de cáncer de piel. Pero me llama la atención también una otra cosa, y es que, por ejemplo, en tots se diu, puede promover, puede causar, se puede atribuir, es decir, que el principio de precaución que nosotros nos van a aplicar para prohibir el metilclorpirifos se entra dentro de este terreno, de posiblemente produzca las enfermedades que dicen. O sea, que en una situación de incertidumbre científica se prenen las medidas para prevenir. Y ese es el principio de precaución. Pero es que eso no engloba només los productos fitosanitarios que nosotros tenemos, sino también a los fármacos y a todos los productos que se ven en el mercado alimenticio. No está el riesgo cero, luego todos tienen potencialmente algún tipo de producir algún tipo de malaltia a la persona. Vaig fer una relació molt xicoteta de lo que se diu en les conferències que s'ha parlat sobre este tema. En 1987, en la segura, en segunda y tercera conferencia internacional sobre la protección del Mar del Norte, teís en la definición posibles efectos dañinos. Posibles. No ni a certeza científica, teí posibles. En 1990 también, declaración del Ministerio de Tercera Conferencia Internacional sobre la protección del Mar del Norte. Para evitar los impactos posiblemente perjudiciales, seguimos sin saber una certeza científica. En 1991, también la Convención de Bamako sobre la prohibición de la importación de África de desechos peligrosos, te digo, se liberan al medio ambiente sustancias que pueden causar daño a los seres humanos. Así no te podría decir algunas cuantas. Entonces, vamos arriba nosotros. El principio de precaución. Y por el principio de precaución, primero nos se lleva un producto que es el que vos produce la eficacia de poder controlar al cotonet. Pero es que ahora te ve la segunda parte. La prohibición de 50 productos fitosanitarios y la reducción del 30% de fertilizantes. ¿En base a qué? A una certeza científica que no existís. Se han agarrado al principio de precaución para decir, bueno, pues así no me ha prohibido eso y allá no me ha prohibido. Según en el seu criteri, que no es una verdad científica, el criterio no es una verdad científica, yo lo digo así muchas veces, se basan precisamente en que ya que prohibir, por defender la ecología, por hacer el mundo verde, por salvar al planeta, pero que no existe una certeza científica. Es decir, que en cierta manera, te lo diré muy claro, nos están prenando el pel. ¿Te lo digo bien claro?
Pues, Pepe, no sé si vols dir algo més.
Sí, te podría decir también una otra cuestión, y es que, por ejemplo, Francia busca reducir las importaciones de países terceros. Porque lo que vale es recuperar la soberanía alimentaria que está perdiendo a marchas forzadas. Lo cual significa que, por ejemplo, productos que ellos importan, o sea, se importan antes, anteriormente, un 30 o un 35%, ahora se importan un 60%. Y a la marcha que van, pues los agricultores van a desaparecer y tendrán que importar todos los productos. Lo mismo que puede ocurrir en Inglaterra de hace dos o tres años, aun les peres y les pomes posiblemente desapareguen precisamente a causa de que no se protege la agricultura y se importa cada vez más de países terceros.
En fi, se pot dir més alt, però no més clar. Pepe Montagut, president de l'Associació Independent de Llauradors de Nules, moltes gràcies per haver estat així.
Moltes gràcies a vosaltres per escoltar.